Diferents. Més informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.
Notícies en xarxa.
Són les 9, bon dia, us parla José Lorenzo. L'atur registrat ha pujat en 10.072 persones a l'agost i s'ha situat en 397.385 desocupats a Catalunya, segons ha publicat aquest dilluns el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Aquest increment dels aturats equival a un creixement perceptual del 2,6% entre juliol i agost. A nivell anual, el nombre d'aturats ha caigut en 48.055 entre l'agost del 2016 i el mateix mes d'aquest 2017, el que representa un descens del gairebé 11%. L'atur a Catalunya encadena així 50 mesos seguits de caigudes interanuals des del juliol de 2013. El nombre d'aturats registrats al conjunt de l'Estat ha pujat a l'agost en 46.400 persones i s'ha situat així en 3.382.324, un 1,39% més que el juliol. En els darrers 12 mesos, l'atur s'ha reduït en 315.172 persones a tot l'Estat espanyol, el que representa una reducció interanual del gairebé 9%. Anem ara a Ponent. Les Borges Blanques impulsarà de nou la construcció d'un teatre, un equipament que el municipi ja va plantejar fa una dècada i que va quedar aparcat arran la crisi. L'espai podria acollir entre 300 i 400 butaques. Ens ho amplien els companys de Ràdio Rosselló. Vicenç Berman, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de la capital de les Garrigues convocarà un concurs d'idees com a primer pas per redactar el projecte d'un nou teatre de les Borges. El cost d'aquest document s'estima en 107.000 euros, inclosos en una modificació pressupostària aprovada dijous passat. El consistori es planteja, en principi, un teatre d'entre 300 i 400 butaques, si bé això pot variar en el projecte definitiu. Alcalde de les Borges, Enric Mir.
Se generarà doncs, un concurs d'idees amb un disseny de projecte a partir dels que quedin retinguts com a projectes i en base doncs, a un valor pressupostari donat.
L'equipament artístic es va pensar el 2006 i ha estat al calaix tots aquests anys degut a la crisi econòmica.
I en clau cultural, més de 4.000 persones han omplert la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet per viure en directe i moure's al ritme de la música de Xenoa, cap de cartell de la Festa Major, que, per cert, acaba avui. Ampliem aquesta informació amb els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado, explica'ns.
Bon dia, gegants, capgrossos, habaneres i concerts. La Festa Major de Santa Coloma de Gramenet està plena d'activitats, com ara el correfoc, que dissabte va convertir el municipi en un infern. Els trabucaires van donar els trets de sortida a les diferents colles, com la Colomenca o les Bruixes del Nord de Sabadell, que recorrien els carrers i els omplien de foc, soroll i llum. Unes festes que molts dels assistents consideren especials i que tanquen les vacances d'estiu. Escoltem Alba Placín, Neus Barceló, Albert Gorriz, Raúl Sánchez i Lola Pérez, alguns dels assistents.
Per mi, que soc de Santa Coloma des de fa uns quants anys, l'ambient de la gent, les famílies que estan per aquí.
Normalment ens ho passem superbé i a més és una manera de que nosaltres dues sempre venim i, bueno, algun concert del correfoc.
La Festa Major de Santa Coloma de Gramenet finalitza avui dilluns.
I ara la informació de mobilitat.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Aquesta hora ho hem de deixar aquí. I tornem d'aquí a 60 minuts. Fins ara.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Doncs vinga, que continuem aquí al No tanquem per vacances, és la segona hora del programa, a les 10:04, de seguida viatgem en el temps, en el passat com sempre, amb el Carles Ribas i la seva màquina del temps per recordar algunes de les efemèrides. En quin any estem ja, Sisu? 2012. Això, mica en mica, va apropant-se, eh? Estem, com aquell qui diu, a tocar del present. I després, el que farem és connectar amb Ràdio L'Escala perquè ens interessarem per les visites teatrals visites que han fet a les ruïnes d'Empúries, teatralitzades, evidentment, les portarem també ràdio, a la ràdio, amb un dels actors que hi participen. Veurem quan o molt també tornem cap al passat, i després ja, més endavant, com sempre, sabeu que els dilluns ens dediquem una estoneta a parlar d'esports. Avui, amb el tennis com a protagonista, perquè es presenta la nova edició del Campionat de Catalunya Absolut Masculí i Femení, i, evidentment, també hem de repassar el que va succeir divendres en les últimes hores del mercat de fitxatges en clau gironina. Recordeu que el Girona va incorporar, d'una banda, a Michel Olunga i, per l'altra, a David Timor. Anem per ordre, la màquina del temps.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carles Ribas.
L'any 2012 sonava aquesta cançó. Un belga de nom Gotti, amb veu de Sting, acaronava la cima del món l'any 2012 cantant sobre el que passa quan deixes una relació. Deixes de ser la persona especial i et converteixes només en algú que solies conèixer. Somebody I Used to Know és, sens dubte, el tema d'aquell any. El 2012 entra en vigor la prohibició dels curses de braus a Catalunya. A Espanya hi ha vaga general en contra de la reforma de la llei laboral aprovada per aquella llei, és el que té tenir majoria absoluta, pel govern del PP de Rajoy. I el 2012 també, de la primera de les multitudes. Aquell any, la manifestació d'Europa com a la internet persones es van concentrar aquell dia a Barcelona amb el jurat que en vindria més. Aquell any va venir el Parlament. Són els comitis de la... El president es fotia una tallada. Pensava que s'ho va assumir. Guanya la Lliga dels 100 punts. Guardiola, buidat, diu que ja n'hi ha prou. El seu segon, Tito Vilanova, el substituirà al capdavant de la banqueta del Barça. El 2012 moren el pintor Antoni Tàpies, l'escriptora Teresa Pàmies, el pedagog Emili Teixidor, l'actor Paco Morán, el polític franquista Manuel Fraga, el dirigent comunista Santiago Carrillo, l'entrenador de futbol Manolo Preciado i l'astronauta Neil Armstrong. El primer, presumptament, en posar els peus damunt la Lluna.
Tanquem per vacances.
Doncs després d'aquest viatge al passat amb el Lito Ribas de Ràdio Palamós, ens plantem a les 10 i 9 i, com dèiem, encara molt més enrere en el temps, ens hem de situar en els propers minuts per parlar amb la Lali Giné de Ràdio L'Escala. Molt bon dia, Lali. Que em sembla que avui estàs acompanyada per una autoritat de temps anteriors, de temps passats, que, insistim, sento una mica... Si es pot treballar per resoldre aquesta circumstància, gràcies.
Hola, l'Escala.
I com dèiem, doncs, avui està
acompanyant un personatge
del
segon
passat que doncs, és protagonista de les visites teatralitzades que s'estan fent aquests dies a Empúries. Tu ens explicaràs amb qui estàs i exactament el motiu pel que l'has convidat a anar als estudis de Ràdio L'Escala.
Sí, Carles, doncs, hem de dir que estem molt ben acompanyats amb l'alcalde de la ciutat romana d'Empúries, que aquests dies van de bòlit amb la inauguració del nou fòrum després d'aquestes obres de reforma que s'han fet. Deixem que el saludem, en Caius Aemilius Montanus. Bon dia.
Salve.
Enhorabona per la finalització de les obres, primer de tot.
Moltes gràcies, ja tocava...
De fet, vostès, els romans, deuen ser els únics que treballen a l'estiu, no?
Home, treballem tot l'any. Nosaltres això que feu vosaltres de les vacances pagades i d'aquestes coses, això no ho fem nosaltres. Nosaltres tenim feina tot l'any i l'hem de distribuir bé.
I els obrers com ho porten, això?
Home, ho porten bé, només faltaria que no ho fessin bé, són esclaus, al cap i avall, no cobren.
Hem sentit que heu preparat tot un programa d'actes per inaugurar aquestes reformes en el fòrum. Expliqui'ns una mica de què van aquests actes.
Correcte. Com que estem en l'època de l'emperador August, el nostre primer gran emperador, doncs se li ha de fer honor. Nosaltres el que estem fent, doncs, a part de fer doncs, rituals de tot tipus, que la gent vingui a visitar-nos, que la gent camini pels carrers, entri als àtriums de les cases, doncs també el que hem fet és, sobretot, convocar un concurs, una cosa que feia molt temps que no fèiem, sinó de teatre. No tenim teatre en por ja, així que farem un teatre mòbil, però perquè vinguin venir els actors, les companyies i fer una inauguració a l'alçada del nostre emperador.
Així és que volen fer una companyia de teatre, o volen fer un concurs?
Un concurs, sí.
De fet, hi ha dos directors boníssims que han vingut a competir per actuar en aquesta companyia, no? Expliqui'ns una mica...
Correcte. Bé, nosaltres volia que vinguessin moltes, però al final ens ha vingut un director de teatre de mèrit Augusta, que ve de molt lluny. És un home una mica vingut a menys, que ja no està en els seus millors moments, però ha vingut aquí per intentar reflotar la seva carrera. I després ha vingut un director molt bon, Quintus Flaccus, que ve de Tàrraco, d'aquest estem molt orgullosos. I a veure com anirà. Sí.
I vostè per qui es decanta?
Home, jo sí me'n decanto una mica pel local, no? Pel Tàrraco. L'altre és molt bo, però ja no està en el seu millor moment.
Pensi que ha de triar bé, que això dels actors, el món de la faràndula, pot portar problemes a la llarga, eh?
Sí, més que res, perquè són gent infame i no te'n pots fiar gaire. No, la veritat, no són gaire serios treballant.
Molt bé. També tinc una nota aquí, d'una tal Agripina,
sí,
que diu que a veure si pot fer alguna cosa... Per poder actuar, que és el seu somni, vaja.
Bé, ho té complicat. Això que les dones actuïn no és normal. Ella, clar, és filla d'un exdueu, d'un vir de la ciutat d'alcalde, que el van trobar assassinat fa pocs dies.
Carai.
Sí.
També hi ha assassinats a Empúria, eh?
Ui, això està a l'hora del dia, cada dia, pràcticament. Però bé, ella, clar, ligada al teatre i com que s'ha mort el seu pare, s'ha lliurat de la seva tutela i ha vist la seva oportunitat i està buscant algú que l'accepti. O té complicat, perquè és dona. I això en el món romà no funciona bé.
No li pot fer un favor, eh?
Bé, les seves influències igual li serveixen. Pot impreparar-ho.
Aviam, sí. Vostès, de fet, sempre estan en obres, no? En Empúria, eh?
Oh, sempre.
Ho dic perquè hi ha un tal Josep Puig i Cadafalch que
sí.
No para de fer reformes.
No, no para, però bueno, encara li queda molta feina a fer. Perquè...
Quant de temps queden les excavacions?
Segles. Només s'ha excavat un 15 o un 20% de la ciutat, així que imagina't, vull dir, falta molta feina per fer. Però mica en mica, no passa per res, tenim tot el temps del món.
Quants habitants són ara a la ciutat?
Som uns 6.000.
Sí,
un bon número, un bon número.
Home, Déu-n'hi-do, sí.
Sí, un número molt respectable. Viu més gent aquí que Barquino, imagina't.
Com porten el tema de la immigració grega?
Bé, amb els grecs ens hi portem molt bé. Els grecs són romans, al cap i a la vall, i són la base de la nostra cultura. Els estimem molt, ens portem molt bé, bons comerciants, diners... Fantàstic. sempre sí. Ens hem portat bé.
Escolti'm, com es viu sota l'imperi d'Octavi August? Vull dir, ara que estem aquí enmig del procés, podríem dir que és més de tipus centralista o tenen vostès certa autonomia aquí a Empúriae?
Bé, molt centralista. L'emperador va decidir que ho portaria tot ell sol, perquè abans hi havia molts problemes. Així que va decidir, doncs, ja ho porto tot jo, més centralitzat, menys problemes. Sí que tenim una certa autonomia, som un municipium, i per tant, doncs, tenim algunes lleis pròpies i una gestió local, però bàsicament tot ve des de Roma, sempre.
Vostè coneix la guerra que hi ha entre Mariano Rajoyus i Carlos Julius Puigdemont?
Sí, alguna cosa he sentit, sí.
I quina creu que és més complicada, la política romana o l'espanyola i catalana?
Sens dubte, l'espanyola i catalana. Sens dubte.
Sens dubte, perquè vostès com solucionen les trifulgues aquestes a Roma? A
home, aquí les coses es solucionen ràpid. Montes un complot per qui no t'agrada, o l'elimines i poses un altre.
Ah, ja
és
està.
Molt senzill. Avui dia sou massa correctes.
Tornem a Empúriae. Vostès no es poden queixar del turisme, que no? Vostès, encara que tinguin crisis econòmiques, el turisme no falla, i cada vegada podem dir que tenen més gent de pobles bàrbars, no?
I tant. Pensa que nosaltres estem en un lloc tan ben situat, que la gent gairebé s'entrebanca amb la nostra ciutat. Estem aquí al costat del mar, la gent ve i es troba amb la nostra ciutat a mig camí. Sempre s'hi paren. Ve molta gent de Germània, venen de la Gàlia, venen bretons, venen de tot arreu, perquè això del mar cada cop es posa més de moda i els agrada. Els agrada molt baixar cap aquí baix. I tant.
M'han dit que un dels atractius més poderosos de les ciutats són les termes. Però, escolti, què s'hi fan allà, realment?
Home, les termes són el cor de la ciutat, eh? És el lloc on hi ve tothom, sobretot a les tardes, doncs és el moment de reunió, de relax. Pensa que a les cases no hi ha això que teniu vosaltres de banyeres, dutxa, coses que no n'hi ha. I per tant la gent doncs va a les termes, que són pràcticament gratuïtes, i va a banyar-se, passar-hi la tarda, passar-hi bé, estar ple de llocs per anar a beure vi, anar a menjar, anar a reunir sales de jocs, vestuaris, hi ha de tot.
No és una miqueta insalubre, no?
Bé, a veure, això... Sí, reconec que els lavabos doncs, són junts i tothom fa caca i pipi junts, però bueno, això tampoc és tant. També compartim les esponges per netejar-nos.
La intimitat seria la que més destacaria, no?
No.
Les termes romanes.
Això de la intimitat és una cosa relativa. Us ho heu inventat avui dia, això, però a la meva època intimitat no existeix pràcticament. No, perquè ho compartim tot.
també crec que no hi ha decisió política presa, que no sigui amb una copa de vi a la mà. De fet, diuen allò de in vino veritas.
Clar, home,
no? Està d'acord amb això?
Totalment. Vostè, quan... Amb el vi ho veus tot més clar.
Vostè, quan pren qualsevol decisió política allà a l'alcaldia, sempre és amb vi
a la mà. Sí, nosaltres per prendre les decisions... Sí que ho fem a la cúria, però al final sempre anem cap a les termes, que se'ns està millor, allà es prenen les decisions de veritat, al voltant del vi, et veus viu, ho veus tot més clar, ho veus tot perfecte, i a partir d'aquí ja tanquem els tractes a la cúria, si de cas.
De fet, Carles, t'he de dir que ens ha portat una ampolla d'aquest mos que vostès anomenen vi, perquè el problema... De què està fet això? Si sembla... Bé, jo el provo,
Això, prou. Això és molt sum, això, Nosaltres el vi no ens el bevem sol, com feu avui dia, que us el beveu sol i tot plegat. Nosaltres el barregem amb mel, el barregem amb herbes com el romaní, canyella, sí, hi ha llorer, aquí hi ha una mica de llimona, hi ha una mica de suc de pressa, que s'ha de rebaixar el vi, això de beure vi sol a la meva època és de bàrbars. És que és un vi molt fort i s'ha de rebaixar, perquè si no, no t'ho és gens.
Miri.
Digue'm.
Jo li he portat...
Ui, fas mala cara.
No, gens en absolut, És molt... aromàtic,
podríem dir. Molt aromatitzat, sí.
Jo, permeti'm que li ensenyi què poden fer 2.000 anys d'evolució, amb el tema del vi, i li he portat una ampolla del que anomenem vi de l'Empordà. Coneix aquesta denominació d'origen, vostè?
Sí, n'he sentit a parlar, sí. Però el veieu sol, vosaltres, no el barregeu ni res, oi que no?
No, vi directament. És
fa una mica de
directe.
Cosa.
Provi'l.
A veure.
Si li sembla bé, acabarem aquesta entrevista i aneu... Miri.
És vi blanc,
És vi blanc, sí. Aquest el fem diferent nosaltres,
A veure, deixa'm-ho provar. Oh, quina mal olor que fa. Ostres, espectacular. espectacular, això, eh? Em sembla que m'hi aficionaré i tot.
Sí, sí, veu el que fan els 2.000 anys d'evolució.
Molt fresc, eh? Sí, clar, n'heu après, n'heu après.
N'hem après.
No era tan bo el nostre, no.
D'altres coses potser no, però de
vi en sabeu.
De vi en sabem.
És que nosaltres érem famosos pel vi dolent. Ens els veníem bé i dolent per tota Europa, però veig que heu millorat aquí a l'Empordà. Està molt bé, això.
Doncs, si li sembla, acabem brindant per la inauguració d'aquest nou fòrum. I, no sé, vostè mateix, per què vol brindar?
Doncs brindem primer per tots vius, com fem nosaltres els romans. I, a més, quan brindem, això ens ho vam inventar nosaltres. Ho fem perquè, si algú ha enverinat la copa de l'altre, al xocar les copes, el vi passa d'una copa a l'altra, i així ja segur que no t'enverinen.
Ostres, sí, està bé això. Això. Sí. O sigui, l'origen del brindis seria aquest.
Evidentment, i tant.
És que si te n'han enverinat, doncs el xocar...
I així, si l'altre ja no se'l vol veure, ja saps que no l'has de veure tu tampoc. És així.
Doncs moltíssimes gràcies. No sé, en Carles, si té alguna qüestió per al nostre alcalde.
Doncs mira, una qüestió que ha sortit en aquesta última resposta, i és si era molt comú que t'enverinessin en aquella època.
Home, és molt comú. Has d'anar molt de compte. Pensa que hi va haver molts emperadors que van morir d'aquesta manera. Sí...
És a dir, que era gairebé la causa de mort allò no occidental més habitual entre, especialment, el poder, suposo, no?
Sí, bueno, hi ha emperadors que van morir d'aquesta manera, com Claudi, per exemple, el van enverinar, pobret.
I en clau de verí, quin verí utilitzaven?
Doncs s'utilitzava cicuta, sobretot, o bolets verinosos, sobretot d'aquests productes naturals de la terra.
Doncs estarem pendents d'aquests brindis. Però, clar, hauré de xocar fort,
eh? He de dir que no m'han enverinat, a mi.
No, home, ja m'imagino que no, només faltaria. És a dir, que no ho faci, és, sobretot, que si no, malament, ens quedarem coixos aquí i no tanquem per vacances.
No m'ha pas fer res, tampoc.
Bueno, alcalde, un plaer tenir-lo avui aquí.
Igualment,
al programa, d'acord?
Moltes gràcies.
I si pot ser, no m'emborratxi massa a la Lali. És a dir, una cosa és que no me l'enverini, l'altra cosa és que me la deixi allò mig piripi, eh?
Oh, que no m'emborratxi ell a mi.
Ah, bueno, miri, doncs, llavors ja veurem com acaba la festa, ja ens ho explicaran.
A veure, molt bé.
Moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres.
Bueno, hem de donar gràcies sobretot a en Jaume Prat, que és l'impressionant actor que dona vida a en Caius, a Emilius i també forces altres personatges.
Sí.
Gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Una salutació molt gran també per tot l'equip d'actors i actrius que fan possible cites teatralitzades a Empúries, que també hem de dir que continuaran a l'hivern, com a mínim ara aquest mes de setembre, em sembla ser.
Sí.
Durant dissabtes i diumenges.
Sí.
Que sí?
Sí, sí, sí. Després ja, més endavant, ja seguiran els diumenges com ja es porta fent des de fa molts anys. Sí.
Doncs gràcies, Jaume. Molta sort i fins aviat.
A vosaltres.
Doncs aquesta experiència que ens ha permès conèixer aquestes ruïnes d'Empúries amb aquestes visites teatralitzades que, com ens informava la Lali, podeu gaudir fins al mes de setembre, almenys de moment, potser després encara s'allarguen més, i que segur faran les delícies de la gent que vagi a visitar-les. Mira, pot ser un dels records que guardin de manera especial. Parlant de records i d'estius, avui coneixem un estiu especial de l'Alfons Romero.
El meu nom és Alfons Romero de Figueres i recordo amb molta intensitat l'estiu del 69. Nosaltres acabàvem de fer un viatge, nosaltres vull dir a l'institut, a Ramon Montaner, acabàvem de fer un viatge novedós pels estudiants, érem molt joves en aquell moment, quan la tradició de l'institut era anar a les illes, a Mallorca, o alguns, com els de Madrid, anaven per allà baix a Marbella, és a dir, unes sortides de fi del batxillerat hispàniques, per dir d'alguna manera. Després ho hem sabut, amb el pas del temps, una professora, la Maria Àngels Anglada, va considerar que Itàlia podia ser un altre destí, que per tant era un destí molt més cultural, i així va ser el viatge. I efectivament, doncs, vam anar a Itàlia, i de cop i volta aquests nois recatats del franquisme, doncs de cop i volta no se'ls obre una finestra, sinó que se'ls obre un cine panoràmic de quantitat i infinitat de coses. En llibertat, és a dir, una manera que podíem sortir en llibertat. Allà recordo que aquí començaven a haver-hi les primeres discoteques, però allà ja començaven a fer portes, per tant, recordo com un viatge a l'infern a una discoteca de... I ara pot semblar ridícul, o sigui, però penseu que en el 69 encara aquí a la nostra comarca Escopes no s'havia construït, i per tant l'única discoteca pràcticament que hi havia era el Tiffany's a Platja d'Ar, no? I per això també l'estiu del 69 té que veure amb l'estadi del Tiffany's, que ara s'ha editat en un llibre. L'anarquista que volia volar a la discoteca es diu el llibre d'en Joan Desut, en el qual hi sortim també en aquest viatge, però hi ha una relació també. Allà se'ns obre un món, i recordo molt d'interès la descoberta d'una llibreria, la Feltrinelli, que tenia una Vespa i un tocadiscos tenia allà una botiga més que moderna, en contraposició als que teníem aquí, i que sobretot feia, després ho vaig descobrir, la Gallimard feia els llibres de butxaca, llibres petits, molt barats, i que de temàtica que anava a l'Espanya d'en Franco. En vàrem aquí molts, i després quan retornaven els professors se'n van donar compte que deixàvem carregat de llibres tots prohibits, naturalment, i es va haver d'arreglar una operació a Perpinyà, doncs, que tots aquests llibres baixessin amb unes bosses, perquè si no al passar la frontera de Portbou haguéssim tingut segurament problemes. Devia ser un viatge de prohibit, perquè hi ha les pintures prohibides de Pompeia, amb aquell vermell característic que tenen, que eren doncs, de les cases benestants de Pompeia, en el qual la temàtica doncs, era la sexualitat inhibida del món romà. Un ampollon notable, però va... aquella visita també amb un altre registre de la vida, no?, que és la sexualitat, també em va deixar gelat, no?, perquè descobrir un món que el franquisme ara potser ara ja no ho és, això, no?, però el nostre moment encara estàvem a l'Espanya del blanc i negre i a l'Espanya del tardo catolicisme i d'una moral pública dura, no?, etcètera.
L'escala es prepara per un petit dins una celebració plena de diversió, joc i esport, la Festa Major. Dins d'un ambient de tradició i gresca trobarem un gran i divers ventall d'activitats, el més pur estil escalenc, dedicades a la patrona de la vila.
Activitats per aquest dilluns 4 de setembre.
De 10 a 12 del matí, activitat per als més esportistes. Kayak Experience, sortint des de la riba.
Seguint la mateixa franja horària, tastets de rem. A càrrec de la secció de rem del Cer de l'Escala, sortint des de la platja.
De 11:15 del matí a 2:15 del migdia, espai de jocs gegants, festa gran, a la plaça de l'Església.
Des de les 11 del matí fins a 2:15 del migdia, tobogan gegant urbà al carrer Enric Serra.
Més tard, a les 5 de la tarda, espectacle infantil, pallassos i cançons, a càrrec de 15:15, a la plaça Catalunya.
A les 7 de la tarda, audició de sardanes a la plaça de la Sardana, a mans de la cobla Els Casanovas.
I per tancar la Festa Major de l'Escala 2017, es farà un espectacle pirotècnic a les 10 del vespre a la platja, a càrrec de Pirotècnia Igual, i tot seguit, al mateix lloc, ball de fi de Festa Major amb la banda Neon.
Alegria, perquè el nostre sant és el millor. Alegria, que és Festa Major.
Escolta Sons a Cau d'Orella cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a Cau d'Orella, per fer la ràdio més marinera.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Amb Carles Valdellou.
Dos quarts d'onze del matí, com us anunciàvem també a la jornada d'avui, de fet, per alguna cosa serveixen els sumaris. A aquesta hora el que fem és centrar-nos en l'actualitat esportiva, tot i que en la part final del programa contactarem amb Josep Badia, que és el delegat a la província de Girona de la Federació Catalana de Patinatge, perquè, recordeu, ahir a la Xina el patinatge artístic Massanet va aconseguir una plata històrica en la disciplina de grups petits de patinatge artístic. Recordem que el conjunt salvatà no és l'únic que participarà en aquesta competició, ja que l'Olot i el Girona prendran part del Campionat del Món de la Xina el pròxim cap de setmana, el dia 10, en grups grans, amb el que, evidentment, sobretot des del punt de vista del club garrotxí, amb l'aspiració de tornar a revalidar el seu títol que l'acredita com a campió del món. Dit això, de seguida marxem cap al Club Tenis Girona per saludar la Cristina Cantal i de seguida també parlarem de futbol amb el Xavi Masachs, periodista de l'Esportiu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també representant del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de Girona. Jordi Bofill, company del diari Ara, què tal? Tot bé?
Sí, molt bé. Molt
bon dia. I el Francesc Xico Carcassés, company de la casa, també presentador del Tot Rodó Televisió de Girona i... L'altre dia, com et vaig dir,
Prohom... No hi tornem. L'altre dia ho he buidat.
Molt bon dia. Bon dia. Ens queda pendent la conversa, que vam dir que mantindríem sobre la renovació de la música de cobla, de la música tradicional, etcètera, sí, etcètera. Si no, potser en aquest no tanquem per vacances, buscarem l'excusa per fer un dia una conversa allò... amena.
No, i tant.
Interessant,
busca temps, que hi hagi una bona durada, perquè tenim tema.
Va, fet. Em permetreu que, abans de parlar de futbol, li obri el tancament del mercat de fitxatges, que, recordeu, es va acabar divendres a la mitjanit per part del Girona, sense sorpreses, almenys entre les 7 de la tarda i les 12, però sí amb les dues incorporacions els últims dies, o l'últim dia, millor dit, de Michel Olunga, davanter Caniata, de 23 anys, i David Timor, que torna a Montilivi, on ja va jugar la temporada 13-14, a les ordres de Pablo Machín. Anem cap a les instal·lacions del Club Tenis Girona. Allà avui es fa la presentació, i de fet arrenca, una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut Masculí i Femení. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
Suposo que t'heu preparat ja per fer aquesta presentació i perquè la pilota comenci a botar per la terra batuda.
Exacte, estem aquí a la sala de premsa, que no sé si ho heu pogut escoltar, estan aquí en quasi en proves de so dels micròfons.
Pensava que era l'afinació d'un instrument, ja t'ho dic ara.
No, quasi, ja ho semblava. Doncs ja ho tenen tot a punt per aquesta roda de premsa que començarà d'aquí mitja hora, però hem pogut agafar en Sergi Torrent, que és el director del campionat, doncs, per parlar de com es planteja, en teoria, aquesta 110a edició, no? Diguéssim, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, correcte, la 110a edició.
Explica'm una mica, doncs, com es planteja aquest campionat.
Doncs molt bé, la veritat és que estem molt contents de poder disputar per tercer any consecutiu el Campionat de Catalunya. La Federació Catalana ens ha cedit el poder disputar aquesta competició i és un luxe per nosaltres poder tenir jugadors del nivell aquí a les instal·lacions de Tenis Girona.
Com deia en Carles, és tant masculí com femení. Quins quadres participaran d'aquest campionat?
Correcte, sí. Avui comença la fase prèvia, tant de la categoria masculina com de la categoria femenina, i a partir de dijous comença la fase final de la categoria femenina i divendres la fase final de la categoria masculina.
I fins quan dura aquest campionat?
Les finals femenines és dissabte al matí i la final masculina és diumenge al matí. Per tant, tothom que vulgui venir a veure les finals, sou benvinguts a les instal·lacions del Tenis Girona.
A fora micro ja em deia que faltava confirmar algunes persones. Em podries dir alguns dels noms que podrem veure, doncs, aquesta setmana per aquí al Club Tenis Girona?
Sí, deia que no ho podíem confirmar perquè estem a les penses de que hi hagin jugadors que puguin venir o no puguin venir, ja que el quadre principal, en principi, el formaran en Tomi Robredo, que ara actualment està fent un torneig i depenem de que pugui o no pugui participar, en Marc López, que, com molts de vegades sabreu, està jugant la fase final de l'Open dels Estats Units en la categoria de dobles i també depèn de que perdi per poder venir a participar o no, Albert Montañés, que ja està confirmat i que es tragui amb nosaltres, i Roberto Carballés, un dels jugadors, una de les promeses del tennis estatal.
No volem mai que perdin, però en aquest cas ens agradaria perquè poguessin venir aquí a Girona, no?
Correcte, és una situació complicada perquè per una part volem que guanyin els seus respectius tornejos, però clar, per nosaltres, si perden, la seva derrota serà benvinguda.
I què guanyen els guanyadors? Quins són els premis?
Els premis són en metàl·lic. Hi ha una aportació econòmica en metàl·lic i llavors, sobretot, l'honor de ser campions de Catalunya, que això no ho pot ser tothom.
I és el tercer any que ho acolliu aquí a Girona. Com és? Podríem dir ja que és un any potser una mica de consolidació, no? El primer any és de prova. El portar ja aquesta tercera edició es planteja diferent? Hi ha alguna novetat envers els altres anys?
Correcte. Fa tres anys ens el van donar per primera vegada. La veritat és que va ser per nosaltres un gran èxit. L'any passat ens el van tornar a donar i aquest any coincideix amb que és any de centenari i des del tennis vam demanar, sisplau, si ens el podien tornar a permetre. I la Federació Catalana, com que els últims dos anys han sigut un èxit, doncs ens el van tornar a donar.
Senyor Torrent, gràcies per atendre la visita del No tanquem per vacances. Jo volia preguntar-li, ara vostè feia referència, no?, la coincidència amb aquest centenari per part del club, amb la tercera organització d'aquest Campionat de Catalunya, en el que no voldria equivocar-me, tampoc sóc allò un expert en el món del tennis i hauríem d'anar a buscar els quadrants dels anys anteriors, però pot ser que sigui un dels millors quadrants si finalment es confirmessin aquestes presències de Tomi Robredo, Montañés o Marc López dels últims anys, o potser dels millors campionats de Catalunya que ha hagut?
Correcte. L'any passat vam tenir la sort de que vingués Albert Ramos i Tomi Robredo. També va ser un quadre de luxe. Però si al final els quatre mosqueters poden arribar a venir aquí a tenir Girona, seria el millor quadre de, probablement, de la història del Campionat de Catalunya.
I suposo que des d'aquí també aprofita per fer una crida a tothom que sàpiga que realment s'està fent aquesta competició, que alguns dels millors tenistes del panorama internacional estan aquí aquests dies. Marc López, Montañés, Tomi Robredo ha format part del top 10, fins i tot... Vaja, que aprofiti per treure el cap allà al club tenis i vegi aquesta competició, no?
Exacte, vull dir, tothom que vulgui és benvingut, l'entrada és gratuïta, vull dir que des d'avui fins diumenge podran veure tennis del nivell a les instal·lacions del Tennis Girona.
Doncs Cristina i senyor Sergi Torrent, evidentment representant del Club Tenis Girona, agraeixo moltíssim que ens hagin fet un foradet abans d'aquesta presentació del Campionat de Catalunya absolut masculí i femení, que, insistim, a partir d'avui es podrà gaudir a les instal·lacions de la ciutat de Girona o del Club Gironí i que, evidentment, doncs, a mesura que vagi passant el torneig el cap de setmana i ja ens deixarà els quadres finals. Tant és l'expectació que dos dels protagonistes dels que suposo parlarem a continuació, Eloi Amagat i Àlex Granell, són habituals al Club Tenis Girona per veure els partits. Jo recordo particularment haver-los vist l'any passat i l'anterior, si no em falla la memòria. Cristina, senyor Torrent, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs ara sí, obrim la taula de debat sobre el món futbolístic, continuem parlant d'esports, però, evidentment, anem cap a una altra disciplina que ja introduïa amb aquesta afició també pel món del tennis de Eloi Amagat i Àlex Granell, que són dos dels integrants d'una plantilla ja tancada. Hem presentat a les persones que ens acompanyaran en aquesta tertúlia aquest dilluns, recordem l'última setmana del No tanquem per vacances. Satisfets?
Jo particularment crec que sí, crec que és una bona plantilla, que més o menys és la que es podia esperar quan Quique Cárcel, quan va acabar de festejar en l'ascens, doncs ja va comentar, faré d'home dolent perquè doncs, hauria de dir en alguns jugadors bàsics en aquest ascens doncs, que no continuen, i he d'intentar fitxar jugadors doncs, de nivell de primera. Segurament, potser molta gent pensava que hi hauria allò que es diu doncs, una bomba, un gran fitxatge, un d'aquells estel·lars, quasi podríem dir, en tot cas, que serien Estuani i Gorka, i que en canvi han vingut jugadors, crec, amb una certa projecció, de moment està funcionant bé, per exemple, no és una bomba, però sembla un boníssim jugador, Bernardo o Muniesa, per posar un exemple, i a mi m'interessen més doncs, homes que noms, no? I, per tant, aquell fitxatge mediàtic que en alguna ocasió es havia dit i que semblava que tenia d'enlluernar, doncs, a Girona, segurament no ha vingut aquest tan mediàtic, però, en canvi, jo segueixo pensant que, sobretot amb les característiques d'entrenador de Machín, el que cal, doncs, són bones peces que s'adaptin al seu sistema i, per tant, fer un bon equip. La base del Girona aquests darrers anys ha sigut justament fer pinya, fer equip i, fins i tot, aquell que és més figura, doncs, dir, noi, no ets tan figura, per exemple, Borja, i treballa i també juga un molt que saps, que és una de les, crec, sorpreses d'aquests dos primers partits a primera, que jugadors com ells, d'aquest nivell, doncs, en l'esquema de Machín, tots han de, treballar. Per tant, crec que s'ha fet una bona plantilla, sense que puguem dir, doncs, ha estat llampant les incorporacions, doncs, que s'han fet, però sí que han sigut, crec, interessants pel sistema de Machín.
No sé si us esperàveu aquesta bomba, sobretot tenint en compte que, clar, el primer jugador on arribava va ser Gorka Iraizoz. Recordo encara com estava a Montilivi el dia que el van presentar, que ben bé hi havia 50 persones, potser, esperant per fer-se fotos, 60...
Sí, sí, hi va haver molta expectació aquell primer dia i potser sí hi havia aquest punt d'interès de dir, ostres, a veure si ens sorprenen al final, entre altres coses perquè sabem que hi ha el City darrere i tothom especula una mica, ostres, a veure si ve una gran bomba, però com deia en Xico, estic molt d'acord a la tranquil·litat i la confiança que dona la configuració de la plantilla, però també, i molt lligat amb això, l'arrencada de l'equip, amb un bloc, ho deia també en Xico, està funcionant amb el mateix esquema de Machín, que el mateix Machín s'havia planejat durant l'estiu. Potser ens haurem de rumiar si és vàlid també a primera aquest esquema, ho està sent, ho està demostrant, un equip molt, molt treballador, molt solidari, i entenc jo que no ho hauríem igual si l'equip hagués arrencat amb dubtes o si els jugadors que van començar la Lliga doncs no haguessin estat tan bé com van estar. Després sí que ens diríem, ostres, potser els que han arribat no seran prou millors per fer un salt endavant. Jo crec que més que un salt endavant s'havia de reforçar bé aquest equip perquè és evident que no en faràs prou amb tota la Lliga amb els jugadors que hi havia la temporada passada i que aquesta sorpresa amb què ha arrencat a primera doncs s'anirà mitigant, però a partir d'aquest bloc s'ha treballat bé. Hi ha alguna incògnita, per exemple, al davant, perquè personalment, per desconeixença, evidentment no conec ni Olunga ni pràcticament Kayode, però vaja, confiança en Quique Cárcel i estic segur que aniran bé.
Permet-me un detall només. Això que comentaves doncs, de Machín, que va dir que podia canviar de sistema, a mi em fa l'efecte que és una prova més d'intel·ligència de Machín, amb l'aspecte de dir, el City no juga així, hi ha molta fama que en Guardiola, doncs allò, seré qüestionat, doncs si em tenco, dic, no, jo jugo tot el meu sistema, i abans doncs aquí que és Mollader, doncs ell diu, no, si fa falta també canvio tot el sistema. No canvia, un moment, no canvia.
Sí, però fixa't no que ell mateix va dir que, per exemple...
I a més a més una altra cosa, que hi ve un jugador cedit i diu, no, sí, que benvinguts, que vinguin els cedits, però ell confia en els seus, i per tant els cedits de moment a la banqueta, la majoria, a part de Mafeo, que també és dels seus, o ja no van ni convocats, vol dir, no es casarà amb ningú, farà les declaracions diplomàtiques que hagi de fer, quedarà bé amb el City i intentarà que els resultats li donin la raó.
Això t'anava a dir, que això sí que recordo, eh? Este entrenador no ha mirado nunca los DNIs y no lo va a hacer ahora. És la frase textual que Jordi la recordo aquella roda de premsa. Digues, Jordi, què et sembla?
Aquí volia anar per això. Crec que hem d'estar satisfets amb la plantilla que hi ha. És una plantilla prou competitiva, amb prou recursos, amb jugadors polivalents que poden ocupar diferents posicions segons les necessitats que tingui Machín. Crec que el gran èxit ha sigut conservar aquells jugadors que tan bons resultats van donar les temporades anteriors, com és el cas de Pere Pons, Porto, Borja, reincorporada Mafeo, i això sumat a les quatre pessetes que intuïm ara que seran importants, com bé deies, Bernardo, Muniesa, Gorka, Estuani, donen, crec, una plantilla amb arguments suficients com per lluitar per la permanència, que és l'objectiu real en aquesta primera temporada primera.
I a més em quedo amb un altre detall, i és que la sensació vist des de fora és que no hi ha cap estrella dins de la plantilla. I per exemple, quedo amb un fet que va succeir ahir, que és que van anunciar que els capitans serien Eloi, Granell, Adai, que ja ho eren, més el Calà, que entra, i també Estuani. I llavors la gent, quan dic la gent em refereixo doncs, a un sector de l'afició a través de les xarxes socials, deien, i per què Pere Pons no? I ell mateix va fer un escrit dient, escolta, a mi això encara no em toca. És a dir, que em fa la sensació una mica d'aquest paper, almenys de portes en fora, de dir, aquí no hi ha ningú que sobresurti per davant de la resta,
tots estem al mateix nivell.
Això ho té claríssim Pere Pons, perquè sí. Ho ha tingut sempre clar. Jo no sé si Douglas Luiz, per dir un exemple, que no el conec personalment, si d'aquí dos mesos no ha jugat, si estarà en el mateix escenari o algun altre dels que ha vingut. Un dels primers que ha arribat és Estuani, que es veu que és tan bona persona i que està molt ben identificat i ja se'l veu com treballa, però vull dir, no sempre pots esperar que tots però exactament acceptin el rol que accepta Pere Pons, perquè és així.
La feina de capitans compta, perquè és perillosa. Perillosa me refereixo, no és allò de posar el braçalet i saludar la
garganta. És patata calenta.
I no solament és en el camp, sinó sobretot que elegeixin els companys és fora del camp. És hora de negociar les primes, és hora que hi ha un enrenou,
que
hi ha una indisciplina en el vestidor i que ho han de tractar els jugadors. I esclar, jo entenc que és veritat que Pere Pons encara diu, home, ja no... a més, escolta'm, i aquí en Longoi i en Granell hi ha Pere Pons. Sí, hi ha Pere Pons de capità, perquè són un pack. I per tant és com si ho fos.
Sí, però jo no ho destacava tant pel fet de que Pere Pons fos o no capità, sinó per la sensació aquesta d'ell respon a les peticions de escolta, estic molt agraït pel que penseu que jo hagués de ser capità, però el paper que em toca és de jugar. Llavors, la sensació que potser dones de fora, jo, Borja, especialment l'any passat no els vaig poder veure tant com espero veure'ls aquest any, però quan el veus sortir del camp, el veus molt tranquil, molt adaptat, parlant amb la gent, porto tres quarts del mateix, és a dir, que no hi ha ningú que diguis s'emporta els flaixos de les càmeres quan surten del vestidor, no?
Sí, és que al final jo crec que és mantenir la línia que portaven fins ara, o sigui, no pel fet d'haver ascendit, és evident que canvia la transcendència, que s'amplien els horitzons, però al final el jugador ha de seguir la mateixa línia que l'ha portat fins aquí si vol conservar els èxits.
Però és el que deia, perdona, el que prima aquí és l'equip. I com que prima l'equip, ningú es pot sentir... Jo crec que això està molt mentalitzat, tot el vestidor. I el que no estigui mentalitzat, que n'hi ha algun que no ho està, aviat n'aprendrà.
Ah, sí?
Sí, segurament. Aviat n'aprendrà. No, però sempre m'ho mateix...
Sí, segurament o sí, segur?
No, sí, segur que ho aprendrà, i sí que algú no està mentalitzat.
Però i sí, segurament que hi és o sí, segur que hi és?
No, aviat.
Ja és important.
Escolta, hi ha molts...
Ja em tocarà el rebre a mi després.
No,
ara,
no,
ara sóc jo qui intenta retar.
Tants caps, tants barrets, i amb un vestidor tots volen jugar. I ara estem a principi de temporada i alguns d'aquests jugadors que han vingut nous, alguns d'ells, doncs, sud-americans, amb un altre tipus de mentalitat, alguns d'ells, doncs, que han sigut fitxats a molts milions d'euros. Doncs,
sí, sí.
Home, venen aquí a jugar, tots, i el que no jugui, doncs n'hi haurà algun que es posarà nerviós, però això passa en tots els equips del món, i algun ja s'ha posat nerviós. I això és el bo del vestidor, que diran, noi, tranquil, posa't bé el barret, posa't el recte, i no cal que posis nerviós. I això és el que passarà, doncs, amb aquests jugadors, que fixeu-s'hi bé, és que, el que dèiem, Jordi, hi ha la continuïtat de l'any passat en l'equip, si hi ha el porter, en Gorka, en Bernardo, l'Estuani, pràcticament la resta són els mateixos. Tots els que han vingut amb expectatives de jugar estan a la banqueta. Per tant, algun d'ells...
I en algun cas sorprenent, a mi particularment les dues primeres jornades, García, per exemple, m'ha sorprès.
No, em va sorprendre que no fos a la convocatòria l'altre dia. Exacte. I que Juan Pe acabés posant... O sigui, que Machina acabés posant un central de mig. No sé si hi havia un missatge o no, però... Esclar,
sí, era un missatge que va funcionar, perquè l'últim dia va arribar Timor, que en teoria va en aquella posició.
Mm. Sí.
Va funcionar perquè li arribés Timor, però per Aleix García encara se li posa un entrebanc més, diguem.
Clar, és un missatge que li llences al nano dient-li, bé, si vols guanyar-te el lloc, hauràs de treballar...
Per mi el missatge més clar, de totes maneres, és la continuïtat de la plantilla anterior. Torno a repetir el nom, Borja. O sigui, com un jugador de la seva qualitat tècnica, que jo era el primer en dubtar que s'adaptés a treballar, i que jo era el primer en dubtar en que a primera divisió el ritme que se juga ell el volgués continuar, perquè quan va venir aquí era el típic jugador que la toca molt bé, que més o menys juga caminant, i que com que en sap tant, doncs ja fa prou. I aquest noi ha canviat totalment, i jo no sé si corria més en l'Adai o ell per la banda esquerra l'altre dia. I això és molt exagerat perquè l'Adai està boig corrent, no? Per tant, quan ell tenia de cobrir, és que fins i tot va tapar forats, qui li tenia de dir això, en Borja. Després, el figureta que ve aquest any, tècnicament també me refereixo, que és difícil que superi en tècnica en Borja, i veu com treballa en Borja i que duri, o diu, o treballo't o no tindré lloc a l'equip, i per tant seguiré a la banqueta.
Parlaves de Dai, hi ha una petita taca, crec, jo en el mercat, que és que finalment no ha arribat un cinquè carriler.
I estic d'acord.
Tenint en compte que dels quatre que hi ha, un és Carles Planes, que ja no té potser el perfil tan estricte de carriler, seria més un lateral, i que evidentment es pot adaptar al carril esquerre, però que no penses en ell com en un jugador de 35 partits. Tens Mójica, que la temporada passada, quan va venir, devia jugar partits seguits, no sé si en va fer dos. Maffeo l'altre dia ja va acabar rebentat, no va poder anar ni a la selecció espanyola sub-21, i Adai el coneixem tots, que de fet Adai ha jugat els dos partits de... i molt bé al carril esquerre, però teòricament en el típic dibuix que fem de plantilla està a la dreta amb Maffeo, per tant aquí sí que pot grinyolar una mica, i segur que Machín ja pensa en alternatives dins la plantilla mateix, però vaja, d'entrada sembla que falta alguna cosa.
Potser m'equivoco, estic d'acord amb tu, que a mi també m'ha faltat aquesta peça, però crec que Machín té molt en compte el rendiment de Porto, que és, podríem dir, l'exemple més visible d'això que dèiem del treball, de l'esforç... De...
Sí, però no podem jugar amb dos Portos, no?
No, no.
Una davant i una darrere, dic, perquè ara juga davant també.
I jo crec que Porto el visualitza davant.
Dues coses. Una, en el mercat no hi ha carrilers, no existeixen.
No.
S'han fabricat ara aquí a Girona, però no existeixen jugadors que siguin carrilers. A mi em preocupa menys amb un jugador que semblava descartat i que s'ha quedat, que és Ramallo. Sí, i en Ramallo ja sé que no és... però, esclar, a l'hora d'inventar-se coses, jo dic, no toquem a Porto.
Va arribar a jugar de lateral?
Sí, va venir de lateral. Va venir de lateral.
I al final de la temporada... que
Machín té una frase molt bona sobre Ramallo, que la va dir al cap de poc de ser aquí, que deia que el veia, o sigui, quan va implantar el sistema de centrals, va ser el primer jugador que va utilitzar i no el va treure mai durant tota la temporada següent, i deies que Ramallo té un perfil que potser no és prou bo de lateral, i no és prou bo de central amb línia de 4, però en canvi encaixa perfecte. Sí. Aquelles frases que a vegades té Machín, que dius, sembla que no digui res, i que
és una bona...
Jo de totes maneres vull dir,
però aviam, encaixa molt
com que no s'ha trobat un altre carriler, com a mínim, mira, no ha marxat Ramallo, perquè si pot, tari, jo sí, espero més que Porto. O sigui, jo, a mi el que no em fa gràcia d'entrada és perdre un home,
exacte,
com Porto un atac. O sigui, a mi quan es diu, és que si fa falta tenim el Porto de lateral, ja m'espanto. Perquè, escolta'm, algú que treballa amb atac aquest home i el perillós, i el sistema de Machín, els metres que arriba a guanyar ràpidament, i algú que pressiona en els defenses contraris, mira, si ens el podem estalviar de jugar de carriler, millor.
Estic d'acord, però el que jo parlava en referència als partits amistosos que ho ha provat i que tenim un puntal que ara mateix no està sent titular però que es preveu que ha de ser un jugador molt interessant, que és Douglas Luiz, que pot ocupar la posició de Porto i en un moment determinat, si l'equip té necessitats, pot entrar a l'equip.
Mm-hmm. Deixa'm mullar-me. Douglas Luiz, com no canvia la mentalitat, que no sigui un altre Borja, no jugarà. No, i mira si em mullut, eh? O sigui, Douglas Luiz ve en aquests moments, per mi, amb una tècnica que és el número 1 de la plantilla. I, per tant, necessita el temps d'adaptació en el sistema de Machín. O sigui, Douglas Luiz no pot sortir a jugar, ho comparteixo totalment. Considerant que és el jugador millor de la plantilla tècnicament.
Pot sortir el 80 amb l'equip rival.
Doncs jo crec que encara hi ha un jugador que ho té pitjor, en aquest sentit, que és Bulaia, que també és molt tècnic,
totalment.
Però a Douglas Luiz, d'entrada, ja el va fer jugar l'altre dia una estona, són pocs minuts, però s'ha de valorar, i volar ja, no sé quan el veurem, però estic, em fa la sensació, vaja, que tindrà més problemes per això.
Totalment
dic sensacions, perquè ara, evidentment, els entrenaments, de moment no en veiem ni un, per tant, costa de veure, i la pretemporada que li van veure va ser molt poca cosa.
De fet, Douglas Luiz l'hagi pagat qui l'hagi pagat al City, concretament, doncs ha costat, em sembla, 14 milions d'euros, que està cedit i no hi ha un, però és un jugador, teòricament, doncs que s'inverteix molt diners per ell, titular, no?, per dir-ho d'alguna manera, segurament hi arribarà. Però jo dic, aquest home ha de fer un aprenentatge. Després va estar un temps que, com que anava amb màscares per allà a Manchester i no se'l veia, no, és veritat, no rieu que és així, no? Després, com home, no se sentia ben bé qui era, no? I aquell temps jo per mi no compta.
Tenia una crisi d'identitat.
Exacte, que jo vaig dir, qui sóc jo? Hombre de la màscara. No? I després, clar, dius, aquest temps no compta. Per tant, a partir de meitats d'agost, què porta? 3 setmanes. I en 3 setmanes jo crec que és just per adaptar-se, doncs, encara en el sistema de Machín. És un problema de sistema.
El problema que li veig jo és que l'adaptació real la fas quan jugues en competició. Mm. És a dir, els entrenaments t'estan molt bé, però és la competició la que al final t'acaba posant al teu lloc. Llavors, aquesta adaptació que puguin fer aquests dos casos que vosaltres apuntàveu, a mi el que em fa pensar és si el dia que hagin d'estar allà, estaran allà. Saps el que vull dir? És a dir, si realment respondran com l'equip necessitarà que respongui.
Allò que es diu que la temporada és molt llarga, però a vegades no ho és tant, perquè hi ha baixes, i sobretot de la manera que treballen els jugadors del Girona, doncs hi han d'haver-hi baixes. I en aquest cas sembla que els dos jugadors que poden suprimir fàcilment és Borja i Porto. Mm. Doncs, escolta'm, quan tingui de substituir un d'aquests jugadors es posaran les piles.
De fet, l'altre dia Càrcel ho va deixar anar així, quan li parlàvem de la plantilla i la competència. Diu, hem jugat 2 partits que sembla que hagin estat 10 a segona, de la duresa, de l'exigència.
És veritat.
I és evident que hi haurà relleus aviat i que n'hi haurà uns quants que tindran oportunitats. Tots ja em costa més de creure.
Els 10 minuts que va sortir Douglas va demostrar dues coses. Una, que defensivament és un desastre. La primera pilota que va sortir doncs va ser targeta groga. Això doncs no és cap garantia. I Douglas que navegava sense barca. No, perquè anava per allà mig del camp corrint d'un costat a l'altre i no atrapava res. I van ser 10 minuts. Per què? Perquè en aquells 10 minuts era una tasca defensiva.
Sí, també és complicat els últims 10 minuts d'un partit... Estàs guanyant, vas ben bé, el que deies, intentar defensar o administrar l'avantatge i un jugador que surt en fred a vegades no deu saber ni on col·locar-se.
Tenim dos minutets.
Dos minutets només?
Sí, de cara a Bilbao.
De cara a Bilbao, fantàstic.
Sensacions bones? L'aturada ha arribat en bon moment o...?
Jo crec que, no ho sé, tant de bo m'equivoqui, crec que hi ha més possibilitats a Bilbao que a Sevilla i Barça. A casa, me refereixo.
I Leganés pel mig,
eh? I Leganés pel mig, deixem-ho estar.
És que la setmana següent és duríssim, eh? Sevilla-Barça i, sobretot, Leganés al mig, que
si diu que
teòricament és el
partit. Si dos partits han sigut com 10 de primera, aquests 3 en només 7 dies
3
seran...
3 en 7 dies, i dels quals són molt atractius el Sevilla i, òbviament, el Barça, però teòricament el del mig, que seria el que et faria nosa, és el que hauries d'anar a guanyar els punts.
A mi em fan pors els dos de casa. Fins i tot m'embullo encara més. A Bilbao es pot puntuar, entre altres coses, perquè a Bilbao doncs, un percentatge elevadíssim és a Duritz. Després, si tinguéssim la sort que a Duritz no sé què, doncs podem puntuar. En canvi, a Sevilla i Barça, quina por.
Jo estic tranquil en aquest aspecte perquè sé que l'equip competirà, l'equip amb suficients garanties, vingui l'Atlètic, vingui el Leganés, toqui el Sevilla. Crec que el Girona s'ha de seguir fixant amb el Girona, I prou, que ja en tenim bastant, i estic convençut que l'equip respondrà, jugui qui jugui, i que competirà. És un partit complicat pel fet d'intensitat, també s'ha de tenir en compte que l'Atlètic té competició europea i llavors nosaltres sí que només ens centrem en la Lliga, però estic convençut que l'equip respondrà i que donarà la cara.
Jo reconec que a mi em fa particular més por al Leganés que no pas el Sevilla o Barça, tenint en compte que Sevilla o Barça dono per previsible que pot passar qualsevol cosa, i que el més normal, si ara fotés una travessa aquí sobre la taula i anéssim a buscar tots els calés, jo crec que un alt percentatge apuntaria per una X2, sense que això vulgui dir que no confies en el Girona, però, evidentment, jo crec que la majoria de partits que sigui un equip contra el Sevilla o un equip contra el Barça, per alguna cosa acaben entre els 3-4 primers.
El tema és que són a casa, però això destacava el fet de que siguin a casa els partits i que un Leganés, doncs, és veritat que és un partit complicadíssim, però és fora.
Amb aquesta tertúlia hem conclòs aquesta temporada esportiva aquí al No tanquem per vacances, ho dic perquè dilluns que ve ja no hi haurà No tanquem per vacances, entre altres coses perquè és dia 11 de setembre i estarem tots de diada. Xavi Masacs, Jordi Bofill, Xico Carcassés, a tots els companys que han anat passant per aquesta tertúlia, també l'agraïment si ens estan escoltant i si no ja els hi farem arribar. Gràcies, de debò, i que vagi tot molt bé. Estarem pendents de què fa el Girona.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Una d'aquelles habaneres himne per una localitat on aquest gènere musical li donen una singularitat important és Torrevieja. Cada any s'hi celebra el certamen d'habaneres i polifonia, que ja en porta més de 60 edicions. Ricardo Lafuente, gran impulsor del certamen i excel·lent compositor, va dedicar aquesta habanera a la terra on va néixer. L'escoltarem per al grup bergantí de Malgrat de Mar.
Cuba se mira y al verse suspira y se siente feliz. Es donde se habla de amores entre bellas canciones que traen de Cuba su alma y sentir. Entre las olas tatuadas vienen las habaneras que son de La Habana, mensaje de amor. Es bajo suaves caricias, a la vez que la ve, sabes a la playa con una canción. ¡Ay, Torrevieja divina!
Latido en sueño para el que gusta soñar junto al mar. Las tatuadas vienen las habaneras que son de La Habana, mensaje de amor. Es bajo suaves caricias, a la vez que la brisa besa la playa con una...
Informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.